Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Arrenca el Mobile World Congress amb polèmica entre els governs espanyol i català i la tecnologia 5G com a reclam principal del certamen. Montse Manent.
La Generalitat presenta una ambulància 5G que permetrà, entre d'altres coses, que un metge especialista pugui atendre per videoconferència al malalt. El cap clínic del SEM, Xavier Jiménez, explica que així es millorarà l'assistència al pacient.
Imagineu-vos un part. Nosaltres no som obstetres, la majoria de vegades no tenim l'especialista a l'ambulància. Sí que ens trobem a l'any entre 600 i 700 parts a dintre de l'ambulància mateix, i això ens permetria connectar amb un especialista que ens doni el suport per realitzar les maniobres, que ara les estem fent igualment, però d'aquesta manera milloraríem la qualitat a l'hora de realitzar-les.
Presència catalana també al Congrés amb propostes com la que es presenta una empresa lleidatana dedicada a la realitat virtual i la realitat augmentada.
La tecnologia d'Invelon Technologies permet abaratir costos en l'elaboració del disseny d'altres productes.
UAU, Lleida Ràdio, Anna Martín.
Invelon ha hagut d'acreditar que el producte que ofereix té un alt grau d'innovació i originalitat. Joan Folguera, representant d'Invelon Technologies, explica què suposa per a ells participar al 4 Years From Now, un dels esdeveniments estrella de la fira.
És una gran oportunitat. Simplement el fet de poder-hi ser a més tan propi et dona aquesta possibilitat i et dona una visibilitat potentíssima.
El govern fa públics els pressupostos sense aprovar-los per promoure'n la seva tramitació a partir de dimecres.
El vicepresident Pere Aragonès demana als grups parlamentaris que treballin amb responsabilitat i estiguin a l'alçada de la situació del país.
Esperem que els grups parlamentaris siguin responsables, estiguin a l'alçada del que demana el país i, en definitiva, que convertim en fets, en voluntat d'acords i en votacions parlamentàries allò que diem tan sovint que treballem pel benestar de les persones. Aquests pressupostos ho fan i, evidentment, doncs, per això els defensarem aquest dimecres al Parlament.
La Policia Nacional arresta un home de 78 anys mentre abusava sexualment d'una menor en un prostíbul de Badalona.
El pederastre hauria coaccionat la jove de 15 anys amenaçant-la de difondre vídeos íntims de la seva germana.
Ràdio Ciutat de Badalona, Núria Rodríguez.
El detingut, que hauria abusat en 3 ocasions de la jove, se li imputen delictes d'abús sexual a menors i de corrupció de menors. També han estat detinguts 2 homes responsables del prostíbul. Se'ls imputen delictes relatius a la prostitució i contra els drets dels treballadors. I és que al prostíbul s'han trobat 6 dones més que hi vivien en condicions insalubres. Les detencions s'han fet en el marc d'un pla policial iniciat l'any 2013 contra el tràfic d'éssers humans amb fins d'explotació sexual.
El Festival Mot 2019 escalfa motors quan falta poc més d'un mes pel seu inici a Olot.
El certamen literari tindrà el mar Mediterrani com a eix central i comptarà amb noms destacats del seu entorn.
FM Girona, Sisu Garcia.
25 autors destacats de les 4 Ribes hi prendran part, començant el 28 de març a Olot i acabant el 6 d'abril a Girona. Manuel Forcano és comissari del Mot 2019.
Volem que els autors que vinguin descobreixin un nou món amb molts lectors, però que aquest nou món els estarà parlant d'ells mateixos, estarà parlant de la manera de ser, de la manera de viure de la Mediterrània.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Xevi Soler, bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs poques novetats es presenten en el que és la previsió meteorològica. Hem de continuar parlant d'aquest ambient assolellat, estable, i és que l'anticicló, les altes pressions, no volen marxar i, com a mínim, les tindrem amb nosaltres els propers 5, 6 o 7 dies. Per tant, insistim, domini de l'ambient assolellat, això sí, amb unes temperatures que aniran pujant gradualment al llarg d'aquesta primera part de la setmana. Creiem que les temperatures tocarien sostre entre la jornada de dimecres i dijous i a partir de llavors sí que podrien baixar doncs, una miqueta. Però tot i així, insistim, ambient molt agradable, clar contrast de temperatures, això sí, entre el dia i la nit, i amb boires que poden anar sent una miqueta més extenses a mesura que avanci la jornada. Per tant, en definitiva, un temps molt estable, molt assolellat i molt agradable també al centre del dia. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xavi Soler. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Situació complicada en alguns trams de la xarxa viària catalana. L'autopista AP7 només hi ha un carril obert per circular a Vilablareix en sentit Barcelona per un accident amb almenys dos turismes implicats. Això provoca un quilòmetre de retenció. La mateixa AP7 a més hi ha retencions al Papiol en sentit sud. A la C58, 6 quilòmetres de retenció de Barcelona a Ripollet en sentit nord i després hi ha 3 quilòmetres de cua a Sant Quirze del Vallès en sentit sud i més endavant 3 quilòmetres de retenció de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la B30, lateral de la P7, retencions a Barberà i al Papiol en sentit sud. A la B23, retencions de Molins de Rei al Papiol en sentit Martorell i en sentit Girona i cua també de Sant Joan d'Espí, la Vinyó Diagonal d'entrada a Barcelona. A la 2 hi ha 2 quilòmetres de retenció a Sant Joan d'Espí per anar cap a Lleida. A la C31, 2 quilòmetres de retenció a l'Hospitalet en sentit Barcelona. A la C32, 5 quilòmetres de cua de Gavà a Sant Boi en sentit Barcelona i retencions a Cornellà i Viladecans en sentit Castelldefels. A la B20 hi ha 2 quilòmetres de retenció a Cornellà en tots dos sentits i a la B22 retencions al Prat per anar cap a l'aeroport. Repassem tot seguit la situació a les rondes de Barcelona. A la ronda de la B20 hi ha retencions entre Diagonal i la Via Júlia en sentit Besòs i la ronda litoral de la B10 hi ha cua de Zona Franca al Port en sentit Besòs, retencions a Bon Pastor en sentit Besòs i retencions també de Bac de Roda al Port en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Arrenca el Mobile World Congress amb la polèmica política servida i la tecnologia 5G com a reclam principal del certamen. El rei Felip VI ha estat l'encarregat d'inaugurar el Congrés aquest matí acompanyat de totes les autoritats polítiques involucrades en la celebració del Mobile.
Precisament al moment de la foto oficial d'obertura del Congrés ha estat l'únic en què s'han vist juntes totes les autoritats espanyoles i catalanes. La polèmica ha saltat després quan la delegació espanyola, encapçalada pel rei i el president del govern, Pedro Sánchez, han passat de llarg sense visitar l'estand de Catalunya, on els esperava el director general de l'Esmart.cat per donar-los la benvinguda. Representants de la Moncloa asseguren que només estava previst que s'aturés la comitiva si hi havia autoritats catalanes esperant. Des de la Generalitat han respost que ja havia informat prèviament que la delegació catalana no hi seria present perquè tenia previstes en aquell moment reunions amb inversors.
Sigui com sigui, i al marge de la picabaralla política, el protagonista del certamen és la tecnologia 5G. Una de les novetats més destacades en aquest camp és l'ambulància 5G, que ha presentat avui la Generalitat de Catalunya al seu estand del Mobile. El vehicle permetrà, entre altres coses, que un metge especialista pugui atendre un malalt a distància. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. De les més de 400 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques, només una setantena són avançades, és a dir, que compten amb un metge i un infermer. La resta van equipades amb dos tècnics d'emergències sanitàries. El projecte d'ambulància 5G permetrà un vehicle bàsic estar dotat de connectivitat més ràpida i contactar via videoconferència amb un metge, si és necessari. El cap clínic del SEM, Xavier Jiménez, ha explicat que d'aquesta manera es millorarà l'assistència.
Imagineu-vos un part. Nosaltres no som obstetres, la majoria de vegades no tenim l'especialista a l'ambulància. Sí que ens trobem a l'any entre 600 i 700 parts a dintre de l'ambulància mateix i això ens permetria connectar amb un especialista que ens doni el suport per realitzar les maniobres que ara les estem fent igualment, però d'aquesta manera milloraríem la qualitat a l'hora de realitzar-les.
Les noves ambulàncies també estaran capacitades més endavant per interactuar amb l'anomenat Internet de les coses i, per exemple, sincronitzar-se amb els semàfors de la ciutat per agafar-los tots verds. En les properes setmanes s'iniciarà una prova pilot amb dues ambulàncies a Barcelona.
La presència catalana al Congrés es concreta en propostes com la que presenta des d'avui una empresa lleidatana dedicada a la realitat virtual i la realitat augmentada. La tecnologia d'Invelon Technologies permet abaratir costos en l'elaboració del disseny d'altres productes. UAU, Lleida Ràdio, Anna Martín.
Per tal de superar el procés de selecció per estar presents al Saló, Invelon ha hagut d'acreditar que el producte que ofereix té un alt grau d'innovació i originalitat. Joan Folguera i Marc Soler, representants d'Invelon Technologies, expliquen què suposa per a ells participar al 4 Years From Now, un dels esdeveniments estrella de la fira.
És una gran oportunitat. Simplement el fet de poder-hi ser, a més, tan propi, et dona aquesta possibilitat i et dona una visibilitat potentíssima. Però a part d'això, hi ha diferents mecanismes, diferents eines que fica l'organització del Mobile World Congress i també el Departament de Generalitat de Catalunya, perquè nosaltres, startups, que al final pensem que tenim un gran producte i que tenim un bon producte, el puguem explicar a empreses que al final tenen aquesta capacitat de decisió sobre si realment la tecnologia està validada i m'aporta alguna cosa.
A més, quatre empreses i entitats ubicades al Parc Científic de Lleida també estaran presents al Mobile World Congress. Es tracta d'Eurecat, Lleida.net, la FEMAC i Sagaris, consultora legal.
Per aquí el Congrés suposa, sens dubte, un negoci immillorable és per al sector hoteler, tant de la ciutat de Barcelona com de la seva àrea metropolitana. A Badalona, els dos grans hotels de la ciutat tenen ple d'ocupació. La demanda d'habitacions és tan gran que alguns establiments han doblat preus. Ràdio Ciutat de Badalona, Anna Rovira, bona tarda.
Bona tarda. A Badalona, el Rafael Hoteles i l'Hotel Miramar tenen totes les habitacions ocupades, prop de 200 entre tots dos. A diferència d'altres edicions on la gran majoria de llotjats procedien dels països asiàtics, aquest any han arribat d'arreu del món. A l'Hotel Miramar, els participants al Mobile que s'hi allotgen repeteixen cada any. Martín González és director de l'Hotel Miramar.
Ellos lo que buscan tampoco no es estar todo el día ahí pues con mucho jaleo, si lo que intentan es después pues descansar un poquito, disfrutar de otro sitio que no sea todo el lío de Barcelona, ¿no?
El preu mitjà dels hotels durant el Congrés s'ha incrementat després de la baixada que van patir l'any passat davant la poca demanda d'ocupació. A Badalona, l'Hotel Miramar ha mantingut preus per fidelitzar els clients, mentre que el Rafael Hoteles l'ha duplicat.
Una edició, la d'enguany, marcada per la vaga parcial del metro, de 7 a 9 del matí, de 4 a 6 de la tarda i de quarts d'11 de la nit, i fins al final del servei només circulen la meitat dels combois.
Si no hi ha un acord d'última hora, les aturades es mantindran fins dijous. El motiu és la presència d'amiant en alguns combois i les posicions estan molt allunyades. Els sindicats han acusat la direcció de fer trampes a l'hora de pactar la renovació dels trens afectats. El representant de la UGT al metro, Jordi Gómez, i el conseller delegat de TMB, Enric Canyes, ho han explicat a la xarxa.
Dijeron que iban a reducir de 4 a 3 años, pero no te dicen desde qué fecha ni desde cuándo. En el anterior documento también lo hicieron con trampa. Te ponen, vamos a hacer un calendario de retirada de 4 años desde la compra de los nuevos trenes. Si no tenemos todavía la compra de los nuevos trenes, ¿qué calendario es este?
Des de licitació va sortir fa 2 setmanes, hi ha 3 mesos per presentar les ofertes i a partir d'aquí iniciem un procés. Vostè sap que TMB és una empresa pública treu una licitació és perquè ja en el seu moment la TMB ha validat que es podia fer, que tenim aquests diners per fer les inversions, 550 milions.
A la vaga del metro s'assuma l'absència d'Uber i Cabify. Això sí, la flota del taxi ha quedat liberalitzada per garantir el servei.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El govern ha fet públics els pressupostos sense aprovar-los. L'objectiu és promoure'n la seva tramitació al Parlament. El vicepresident Pere Aragonès ha demanat als grups parlamentaris que es treballi amb responsabilitat i estiguin a l'alçada de la situació de país. Pere Sanz, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Dimecres serà el president de la Generalitat, Quim Torra, qui comparegui al Parlament tal com li havien reclamat diversos grups parlamentaris per explicar què pensa fer el govern amb els comptes. A l'hemicicle també hi compareixerà Pere Aragonès. Avui el vicepresident econòmic, després de l'executiu català, demanava en clara al·lusió als comuns superar el partidisme.
Esperem que els grups parlamentaris siguin responsables, estiguin a l'alçada del que demana el país i, en definitiva, que convertim en fets, en voluntat d'acords i en votacions parlamentàries allò que diem tan sovint amb els mitjans de comunicació, que treballem pel benestar de les persones.
Aragonès ha assegurat avui que la despesa social se situa per sobre del nivell precrisi i que tres quartes parts dels diners se l'enduen als tres departaments que ofereixen serveis socials com ara Salut, Educació i Treball, Afers Socials i Famílies. Per cert, molt explícit, Pere Aragonès, que a preguntes dels periodistes s'ha assegurat que el govern no preveu cap avançament electoral.
Doncs des del Parlament, el grup de Catalunya en Comú Podem reclama audàcia al govern en els pressupostos per reparar el dany que, segons consideren, ha causat el rebuig d'Esquerra i el PDeCAT als comptes estatals.
La presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, ha criticat aquest rebuig.
Amb el no als pressupostos d'Esquerra Republicana i el PDeCAT, la ciutadania ha perdut drets i Catalunya ha perdut inversions, ingressos per a les polítiques socials. Per tant, si han sigut valents per tombar uns pressupostos que objectivament eren bons per Catalunya, Estem convençudes, o almenys esperem, que ara seran audaces per trobar noves vies de finançament perquè aquestes polítiques socials puguen tirar endavant.
El BIAC també ha retret al govern de Torra que no hagi fet arribar als grups parlamentaris la proposta de pressupostos abans del debat de dimecres.
I a menys de 24 hores de la declaració del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, al Tribunal Suprem, l'entitat ha volgut donar-li suport amb una declaració institucional.
El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha criticat el retrocés en drets i llibertats i ha reclamat un cop més a les institucions estatals l'absolució de Cuixart i que reprengui la negociació política.
Emplacem novament les institucions de l'Estat a rectificar. Avui, de nou, tornem a reclamar l'absolució de tots els presos i exiliats i que hi hagi una negociació política per a un conflicte que és polític. I malgrat tot, per la gent d'Òmnium, demà serà un dia d'orgull. Orgull d'entitat, perquè venim de lluny. I sempre hem defensat que opinar diferent i defensar pacíficament les idees pròpies no pot constituir cap delicte.
El judici al procés es reprèn demà al Tribunal Suprem, precisament amb la declaració de Jordi Cuixart. Després serà el torn de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i a partir d'aquí començaran els interrogatoris als testimonis de totes les parts.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
La Policia Nacional ha detingut un home de 78 anys mentre abusava sexualment d'una menor en un prostíbul de Badalona. El pederasta hauria coaccionat la jove de 15 anys amenaçant-la de difondre vídeos íntims de la seva germana. Els agents van trobar la noia despullada i amagada a dins d'un armari. Ràdio Ciutat de Badalona, Núria Rodríguez.
El detingut, que hauria abusat en tres ocasions de la jove, se li imputen delictes d'abús sexual a menors i de corrupció de menors. També han estat detinguts dos homes responsables del prostíbul. Se'ls imputen delictes relatius a la prostitució i contra els drets dels treballadors. I és que al prostíbul s'han trobat sis dones més que hi vivien en condicions insalubres. Les detencions s'han fet en el marc d'un pla policial iniciat l'any 2013 contra el tràfic d'éssers humans amb fins d'explotació sexual. Aquest dilluns al matí, el suposat prostíbul, ubicat al número 131 del carrer Tortosa, continuava operatiu. De fet, a internet hi ha nombrosos anuncis dels serveis que s'hi ofereixen, alguns actualitzats aquest dilluns al matí mateix. Els veïns de la zona diuen que fa dos anys que funciona i asseguren que la policia hi ha actuat en diverses ocasions. Des de l'Associació de Veïns del barri del Gorg, on es troba el local, expliquen que fa més d'un any ja van alertar a la policia local de l'existència del prostíbul.
Presó provisional sense fiança per al detingut acusat d'apunyalar dissabte passat un altre home en ple carrer al municipi d'Àger, a la Noguera.
La causa està oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa i trencament de mesura cautelar. Els fets van passar al carrer de la Font cap a les dues de la tarda. El suposat agressor de 34 anys i veí del mateix municipi va ser localitzat cap a les 5 de la tarda al concurs de Mont-rebei. La víctima, un home de 44 anys, va ser evacuat en helicòpter a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona amb pronòstic greu.
Intervingudes 126 plantes de marihuana i diverses drogues en l'operació de la Guàrdia Civil que va desenvolupar a principis de mes a Valldoreix. Els escorcolls es van saldar amb una persona detinguda i 9 investigats. És el balanç que en fa el cos de seguretat que dona per desmantellat un grup criminal dedicat al cultiu de marihuana. Cugat.cat, Eva Garrido, bona tarda.
Bona tarda. L'operació de la Guàrdia Civil va tenir lloc el 7 de febrer passat. Agents d'Alt i de la policia local van efectuar 4 registres simultanis a un conjunt d'habitatges ocupats de Valldoreix. Segons la Guàrdia Civil, els presumptes membres de l'organització criminal residien de manera ocupa en aquests habitatges del carrer del Parc de Valldoreix al barri de Montmany. Allà es van trobar 2 plantacions interiors de marihuana i es van intervenir 126 plantes grans i 149 esqueixos, entre d'altre material. A més, obtenien el subministrament d'aigua i electricitat directament de la presa general de manera il·legal, fet que comportava el perill de tenir cablejat elèctric en terreny forestal. L'operació es va saldar amb un detingut i 9 investigats com a presumptes autors de delictes de tràfic de drogues i defraudació de subministrament elèctric.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Girona tindrà una nova comissaria de policia local al barri de Santa Eugènia que funcionarà com a punt de vigilància d'aquesta zona. És una de les mesures del pla de xoc de seguretat aprovades en els pressupostos d'aquest any i al qual l'Ajuntament destinarà 180.000 euros. FM Girona, Sisu García, bona tarda.
Bona tarda. Es preveu que la subcomissaria podria entrar en funcionament a finals d'aquest any. Marta Madrenes és alcaldessa de Girona.
És important perquè, a part de ser la zona més densa, de les zones més denses de Girona, per això s'ha decidit venir aquí, també hi ha la proximitat de les hortes, que també volem ajudar a la seva protecció i a que hi hagi i augmentar tota la seguretat doncs, de tot aquest espai, d'aquest extrem.
Quan es posi en marxa l'equipament, preveu poder acollir denúncies per una banda i donar servei per als propis policies per tal que no s'hagin de desplaçar a la comissaria principal. Un canvi que pretén millorar la seguretat de la zona i reforçar la policia de proximitat. L'Ajuntament adquirirà la masia properament per 180.000 euros, però encara hauran de plantejar quants policies hi destinaran i com distribuiran les dependències.
A l'Anoia, l'Ajuntament de Masquefa ha denunciat l'inici dels treballs d'ampliació a l'abocador de Can Mata sense que el projecte compti amb l'aprovació definitiva del consistori. De moment encara està en fase d'al·legacions, però, segons sembla, l'empresa ja hauria començat la tala d'arbres prèvia a les obres. Ràdio Masquefa, Darío Miu.
Una actuació que fins al moment s'estima que ja hauria afectat un miler d'arbres i que suposaria l'inici dels primers treballs del projecte d'ampliació d'aquest equipament promogut per l'empresa CESPA Gestió de Residus. En aquest sentit, el consistori masquefí recorda que el pla no ha estat aprovat definitivament i que aquest es troba subjecte al plec de 32 al·legacions que els ajuntaments de Masquefa i Piera i el Consell Comarcal de l'Anoia van presentar a finals del mes de novembre de l'any passat, sol·licitant als organismes gestors el replantejament de l'ampliació de l'abocador de Can Mata. Al llarg dels darrers mesos, l'Ajuntament de Masquefa, amb el suport de tots els grups municipals amb representació al consistori, ha capitalitzat diferents accions per exigir el tancament de l'abocador de Can Mata. Entre elles, l'inici d'un procediment contenciós administratiu amb el consistori d'Hostalets de Pierola, davant la reiterada manca de resposta als requeriments sol·licitats al consistori hostalenc pels episodis d'incendis ocorreguts a la instal·lació al llarg dels darrers anys, així com la reiteració en les males olors que pateixen els veïns de Masquefa.
En cultura, el festival Mot 2019 escalfa motors quan falta poc més d'un mes pel seu inici a Olot. El mar Mediterrani és l'eix central d'enguany del certamen literari que comptarà amb noms destacats del seu entorn. Els traductors també tindran un paper molt destacat en aquesta edició del Mot. FM Girona, Siso García.
25 autors destacats de les quatre ribes hi prendran part, començant el 28 de març a Olot i acabant el 6 d'abril a Girona. Manuel Forcano és comissari del Mot 2019.
Volem que els autors que vinguin descobreixin un nou món amb molts lectors, però que aquest nou món els estarà parlant d'ells mateixos, estarà parlant de la manera de ser, de la manera de viure de la Mediterrània.
Una edició del festival on hi prenen força els traductors, i és que l'organització ha volgut donar protagonisme també a les diverses llengües que formen la cultura mediterrània. Els diferents autors i autores d'aquesta edició vindran a demostrar que, tot i tenir mirades molt diverses, tots escriuen sobre el mateix mar. Un total de 41 persones, entre autors i moderadors, on hi destaquen noms com la italiana Andrea Marcolongo, el palestí Mazen Marouf, la mallorquina Carme Riera, els diàlegs entre la catalana Maria Carme Roca i l'andalús Eduardo Mendicuti sobre indrets, i el valencià Biel Mesquida i el gironí Josep Maria Fonalleres sobre la llengua.
Dissabte s'inaugura l'exposició artística El primer pas de Velazcona a Sant Fruitós del Bages. La mostra expressa la visió d'aquest artista transgressor sobre els 30 articles dels drets humans. Això sí, ha comptat amb la participació activa de diversos veïns del municipi. Ràdio Sant Fruitós, Marc Vila.
Els voluntaris que van treballar amb l'artista van aportar el seu punt de vista a l'exposició en la majoria d'ocasions a través del diàleg, però en altres fins i tot pintant a sobre del llenç. Ho ha explicat l'artista Abel Azcona a Ona Bages.
La idea era abrir un espacio en mitad del pueblo en la que la gente pudiera entrar, pudieran participar, pudiera ser un proceso activo. La galería es dura, llena de maderas, llenas de lienzos. La gente podía colaborar conmigo. Sobre todo se ha hecho un proceso más de diálogo con la gente y a partir del diálogo era yo más el que creaba, así que en algún momento alguien ha metido mano. Y en ese proceso colectivo pues, se han creado unas piezas que hablan de historias personales, pero siempre pues, desde la premisa de los derechos humanos.
En total s'hi poden veure 30 obres per 30 articles dels drets humans, totes elles passades pel prisma d'aquest controvertit artista, el qual sovint es titlla de transgressor, però que mai deixa indiferent el seu públic. El pacte entre l'Ajuntament i l'artista és que l'ens es quedarà 3 de les 30 obres en propietat, una de les quals es posarà a la venda al mercat artístic i amb els diners que s'obtinguin la idea és sufragar els costos derivats de l'exposició.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, el Girona rep avui la Reial Societat.
A les 9 de la nit a Montilivi, en el partit que tanca la 25a jornada a primera divisió. Després de la victòria de fa una setmana al Bernabéu davant el Real Madrid, ara els d'Eusebio Sacristán volen un altre triomf per allunyar-se encara més del descens. Recordem que Bernardo, Borja, Muniesa i Dumbia són les novetats de la convocatòria de l'equip gironí de cara al partit contra el Conjunt de Donosti.
El Club Gel Puigcerdà ja prepara la final de la Lliga d'Hoquei Gel.
Els Setarans jugaran la final contra el Xuri Urdin de Sant Sebastià en un duel que començarà dissabte vinent a Donosti i que és el millor de 5 enfrontaments. El Puigcerdà, recordem, va eliminar el Barça a semifinals en 2 partits molt ajustats.
Ràdio Ripoll, Xavi Pujol.
El Club Gel Puigcerdà jugarà la final de la Lliga Espanyola d'Hoquei Gel, 4 anys després que ho fes per última vegada. Una final que començarà el pròxim dissabte contra el Xuri Urdin. El segon partit serà diumenge 3 de març i la final continuarà el cap de setmana següent fins que un dels dos conjunts guanyi 3 partits. El club de la capital de la Cerdanya s'hi va classificar dissabte passat, després de guanyar per 7-6 al Barça en el segon i definitiu partit de les semifinals pel títol de Lliga. Va ser un partit intens i emocionant. De fet, els locals van avançar-se amb 3 gols de diferència en 2 ocasions, però el Barça no es va donar per vençut i va reduir distàncies fins a empatar i el maig va anar a la pròrroga. En el temps extra, el Gel Puigcerdà va superar un primer minut en inferioritat, aguantant en defensa. A la jugada següent de recuperar el jugador exclòs, Boronat sentenciava amb el gol d'or, que donava la classificació a l'equip. En cas d'haver-se hagut de jugar un tercer partit de l'eliminatòria, aquest s'hagués disputat aquest diumenge. Alegria entre el conjunt local, que ara té com a objectiu convertir-se en el millor equip estatal d'hoquei gel, a la final de la màxima competició estatal.
A la mitja marató de Granollers, el kenià Abraham Kiptum va trencar la barrera de l'hora.
I va completar la prova amb un temps de 59 minuts i 58 segons. És el segon cop que es baixa de l'hora, les 33 edicions de la tradicional prova atlètica.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
La Diputació de Barcelona garanteix la igualtat d'oportunitats, l'equilibri territorial i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans de la demarcació. Entra a diva.cat/connectem i descobreix que connectem molt més del que t'imagines. Diputació de Barcelona.
Llibre, amb Joan Fàbregas.
Avui us vinc a presentar un llibre que ha estat el Premi Planeta de l'any 2017, titulat El Fuego Invisible i en català El Foc Invisible. El seu autor és en Javier Sierra i ha estat publicat doncs, en català per Editorial Columna i en castellà per Planeta. En Javier Sierra va néixer a Terol l'any 1971 i és un apassionat narrador d'històries. I a part del seu vessant literari, doncs, també treballa per ràdio i per televisió. És autor de 10 obres, 6 d'elles novel·les de gran èxit internacional, com El sopar secret, La dama de azul, L'àngel perdut, El mestre del Prado o La piràmide immortal, que s'han publicat a més de 40 països i, de fet, és l'únic escriptor contemporani que ha vist els seus llibres al capdamunt de les llistes de llibres més venuts dels Estats Units. En aquest cas es tracta d'un thriller amb el Sant Greal com a eix de la trama. El protagonista, en David Salas, és un prometedor lingüista que treballa al Trinity College de Dublín i es troba, després d'aterrar a Madrid per passar les seves vacances, amb una senyora, la Victoria Goodman, que és una vella amiga dels seus avis, i amb la seva jove ajudant, que és una misteriosa historiadora d'art. Aquest fet trastocarà els seus plans de vacances i l'empenyarà a una cursa sorprenent per esbrinar què ha succeït amb un dels alumnes de l'escola de literatura que regenta Lady Goodman. Per la seva sorpresa, la clau sembla amagar-se en el mite del Greal i amb la seva vinculació amb Espanya. Remotes esglésies romàniques dels Pirineus, col·leccions d'art a Barcelona, llibres antics i estranys codis en pedra s'alineen en una trama plena d'intriga que ens farà pensar en l'origen de qualsevol tipus d'inspiració de la literatura i de l'art veritable.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Ginés.
Arrenca el Mobile World Congress amb la polèmica entre els governs espanyol i català i la tecnologia 5G com a reclam principal del certamen. Montse Manent.
La Generalitat presenta una ambulància 5G que permetrà, entre d'altres coses, que un metge especialista pugui atendre per videoconferència al malalt. El cap clínic del SEM, Xavier Jiménez, explica que així es millorarà l'assistència al pacient.
Imagineu-vos un parc. Nosaltres no som obstetres, la majoria de vegades no tenim l'especialista a l'ambulància. Sí que ens trobem a l'any entre 600 i 700 parts a dintre de l'ambulància mateix, i això ens permetria connectar amb un especialista que ens doni el suport per realitzar les maniobres, que ara les estem fent igualment, però d'aquesta manera milloraríem la qualitat a l'hora de realitzar-les.
La presència catalana al Congrés es concreta amb les propostes d'empreses vallesanes com les de les 7 companyies de Sant Cugat que exposen des d'avui al certamen.
Assegurar les transaccions digitals, la tecnologia dron o eines innovadores per facilitar el transport són només algunes de les apostes d'aquestes companyies.
Cugat.cat, Sílvia González.
Aquest dilluns ha arrencat amb 7 empreses de la ciutat, una d'elles, Shuttle, que s'encarrega del transport a demanda a Can Barata, un dels barris més allunyats de Sant Cugat. Escoltem un dels seus membres, és en Darian Heim.
Fem networking i també trobar clients, que en el nostre cas són bàsicament ciutats, operadors, que busquen una eina innovadora per fer transport col·lectiu.
El govern fa públics els pressupostos sense aprovar-los per promoure'n la seva tramitació a partir de dimecres.
El vicepresident Pere Aragonès demana als grups parlamentaris que treballin amb responsabilitat i estiguin a l'alçada de la situació del país.
Esperem que els grups parlamentaris siguin responsables, estiguin a l'alçada del que demana el país i, en definitiva, que convertim en fets, en voluntat d'acords i en votacions parlamentàries allò que diem tan sovint que treballem pel benestar de les persones. Aquests pressupostos ho fan i, evidentment, doncs, per això els defensarem aquest dimecres al Parlament.
La Policia Nacional arresta un home de 78 anys mentre abusava sexualment d'una menor en un prostíbul de Badalona.
El pederastre hauria coaccionat la jove de 15 anys amenaçant-la de difondre vídeos íntims de la seva germana.
Ràdio Ciutat de Badalona, Núria Rodríguez.
El detingut, que hauria abusat en 3 ocasions de la jove, se li imputen delictes d'abús sexual a menors i de corrupció de menors. També han estat detinguts 2 homes responsables del prostíbul. Se'ls imputen delictes relatius a la prostitució i contra els drets dels treballadors. I és que al prostíbul s'han trobat 6 dones més que hi vivien en condicions insalubres. Les detencions s'han fet en el marc d'un pla policial iniciat l'any 2013 contra el tràfic d'éssers humans amb fins d'explotació sexual.
El Festival Mot 2019 escalfa motors quan falta poc més d'un mes pel seu inici a Olot.
El certamen literari tindrà el mar Mediterrani com a eix central i comptarà amb noms destacats del seu entorn.
FM Girona, Sisu García.
25 autors destacats de les 4 prendran part, començant el 28 de març a Olot i acabant el 6 d'abril a Girona. Manuel Forcano és comissari del Mot 2019.
Volem que els autors que vinguin descobreixin un nou món amb molts lectors, però que aquest nou món els estarà parlant d'ells mateixos, estarà parlant de la manera de ser, de la manera de viure de la Mediterrània.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Xevi Soler, bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs poques novetats es presenten en el que és la previsió meteorològica. Hem de continuar parlant d'aquest ambient assolellat, estable, i és que l'anticicló, les altes pressions, no volen marxar i com a mínim les tindrem amb nosaltres els propers 5, 6 o 7 dies. Per tant, Insistim, domini de l'ambient assolellat, això sí, amb unes temperatures que aniran pujant gradualment al llarg d'aquesta primera part de la setmana. Creiem que les temperatures tocarien sostre entre la jornada de dimecres i dijous i a partir de llavors sí que podrien baixar doncs, una miqueta. Però tot i així, insistim, ambient molt agradable, clar contrast de temperatures, això sí, entre el dia i la nit, i amb boires que poden anar doncs, sent una miqueta més extenses a mesura que avanci la jornada. Per tant, en definitiva, un temps molt estable, molt assolellat i molt agradable també al centre del dia. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xevi Soler. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Lluís Alopo, bona tarda.
A aquesta hora pendents de dos accidents. Ens acaben d'informar que un accident a l'AP7 a Tarragona talla aquesta via en dos sentits de la marxa. Això és a l'altura del quilòmetre 235. Per tant, precaució per a aquells usuaris d'aquesta via que circulin per aquest tram. L'altre accident que us comentava és un accident en territori francès a l'AP7 que està provocant retencions de més d'un quilòmetre a la Jonquera en direcció França. I pel que fa a les retencions, trobareu a millorar la situació a hores d'ara. Tot i així, encara queden algunes retencions destacades, sobretot a la B23, al Papiol, per enllaçar amb l'AP7, a la C31, en un tram d'un quilòmetre, a l'Hospitalet de Llobregat en direcció Barcelona, i a la C58, sobretot en un tram d'uns 6 quilòmetres entre Ripollet i Sabadell, i a Sant Quirze del Vallès, en direcció Barcelona, també hi resta un tram de retencions. Pel que fa a les rondes, les retencions més destacades a aquesta hora, tot i que ha millorat la situació, la trobem en les dues rondes, en dos sentits de la marxa, però sobretot en dos punts de la ronda litoral, a l'altura de Sant Adrià en sentit Besòs i a l'altura de Rambla Prim en sentit Llobregat, i a la ronda de dalt entre Esplugues i Vall d'Hebron en sentit Besòs. Això és tot, bona tarda.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Arrenca el Mobile World Congress amb la polèmica política servida i la tecnologia 5G com a reclam principal del certamen. El rei Felip VI ha estat l'encarregat d'inaugurar el Congrés aquest matí, acompanyat de totes les autoritats polítiques involucrades en la celebració del Mobile.
Precisament al moment de la foto oficial d'obertura del Congrés ha estat l'únic en què s'han vist juntes totes les autoritats espanyoles i catalanes. La polèmica ha saltat després quan la delegació espanyola, encapçalada pel rei i el president del govern, Pedro Sánchez, han passat de llarg sense visitar l'estand de Catalunya, on els esperava el director general de l'esmarc.cat per donar-los la benvinguda. Representants de la Moncloa asseguren que només estava previst que s'aturés la comitiva si hi havia autoritats catalanes esperant. Des de la Generalitat han respost que ja havien informat prèviament que la delegació catalana no hi seria present perquè tenia previstes en aquell moment reunions amb inversors.
Sigui com sigui, i al marge de la picabaralla política, el protagonista del certamen és la tecnologia 5G. Una de les novetats més destacades en aquest camp és l'ambulància 5G, que ha presentat avui la Generalitat de Catalunya al seu estand del Mobile. El vehicle permetrà, entre altres coses, que un metge especialista pugui atendre un malalt a distància. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. De les més de 400 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques, només una setantena són avançades, és a dir, que compten amb un metge i un infermer. La resta van equipades amb dos tècnics d'emergències sanitàries. El projecte d'ambulància 5G permetrà un vehicle bàsic estar dotat de connectivitat més ràpida i contactar via videoconferència amb un metge, si és necessari. El cap clínic del SEM, Xavier Jiménez, ha explicat que d'aquesta manera millorarà l'assistència.
Imagineu-se un part. Nosaltres no som obstetres, la majoria de vegades no tenim l'especialista a l'ambulància. Sí que ens trobem a l'any entre 600 i 700 parts a dintre de l'ambulància mateix, i això ens permetria connectar amb un especialista que ens doni el suport per realitzar les maniobres, que ara les estem fent igualment, però d'aquesta manera milloraríem la qualitat a l'hora de realitzar-les.
Les noves ambulàncies també estaran capacitades més endavant per interactuar amb l'anomenat Internet de les coses i, per exemple, sincronitzar-se amb els semàfors de la ciutat per agafar-los tots verds. En les properes setmanes s'iniciarà una prova pilot amb dues ambulàncies a Barcelona.
La presència catalana al Congrés es concreta també amb les propostes d'empreses vallesanes, com les de les 7 companyies de Sant Cugat, que exposen des d'avui al certamen. Assegurar les transaccions digitals, la tecnologia dron o eines innovadores per facilitar el transport a demanda són només algunes de les propostes d'aquestes companyies. Cugat.cat, Sílvia González, bona tarda.
Bona tarda, Sant Cugat. De nou, el Mobile World Congress, un any més, i ho fa tant al recinte Fira Gran Via, a l'Hospitalet, com al 4 Years From Now de Montjuïc. Aquest dilluns ha arrencat amb 7 empreses de la ciutat, una d'elles, Shuttle, que s'encarrega del transport a demanda a Can Barata, un dels barris més allunyats de Sant Cugat. Escoltem un dels seus membres, és en Darian Heim.
Busquem aquí a veure qui hi ha al sector, fent networking i també trobar clients, que en el nostre cas són bàsicament ciutats, operadors de transport públic, però també operadors privats, que busquen una eina innovadora per fer transport col·lectiu.
Una edició en què domina el 5G i l'anomenat Internet de les coses, tot plegat fins dijous i amb la innovació com a bandera.
Cauen les reserves hoteleres a Sabadell durant aquest Mobile World Congress. Tradicionalment, el sector ha viscut moments dolços durant aquesta setmana de congrés, però aquest any sembla que les reserves no acaben d'arrencar. Ràdio Sabadell, Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Reserves d'última hora i, sobretot, estades de menys dies. Està seguint la tònica dels congressistes i convidats que, com cada any, han triat els hotels de la ciutat com a dormitori. Des de l'hotel Verdi de la ciutat atribueixen aquest fenomen en part a les vagues que els darrers anys han envoltat el saló de telefonia. José Antonio Martínez és director de l'establiment.
Jo crec que el Mobile està influenciant molt el tema de que cada any sempre hi ha alguna moguda a Barcelona. Quan no és una vaga de taxis, és una vaga de metro. I no sé, si és que això a la gent li retén una mica a l'hora de fer la reserva i triga una mica més a fer-la.
Per altra banda, Olga Noriega, directora de l'hotel Sabadell, dona part de la responsabilitat a l'aparició de l'empresa Airbnb.
Una edició, la d'enguany, marcada per la vaga parcial de metro. De 7 a 9 del matí, de 4 a 6 de la tarda i de quarts d'11 de la nit fins al final del servei només circulen la meitat dels combois.
Si no hi ha un acord d'última hora, les aturades es mantindran fins dijous. El motiu és la presència d'amiant en alguns combois i les posicions estan molt allunyades. Els sindicats acusen la direcció de fer trampes a l'hora de pactar la renovació dels trens afectats. El representant de la UGT al metro, Jordi Gómez, i el conseller delegat de TMB, Enric Canyes, ho han explicat a la xarxa.
Dijeron que iban a reducir de 4 a 3 años, pero no te dicen desde qué fecha. Ni desde cuándo. En el anterior documento también lo hicieron con trampa. Te ponen, vamos a hacer un calendario de retirada de 4 años desde la compra de los nuevos trenes. Si no tenemos todavía la compra de los nuevos trenes, ¿qué calendario es este?
Des de licitació va sortir fa 2 setmanes, hi ha 3 mesos per presentar les ofertes i a partir d'aquí iniciem un procés. Vostè sap que TMB és una empresa pública treu una licitació és perquè ja en el seu moment la TMB ha validat que es podia fer, que tenim aquests diners per fer les inversions, 550 milions.
A la vaga del metro s'assuma l'absència d'Uber i Cabify. Això sí, la flota del taxi ha quedat liberalitzada per garantir el servei.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El govern ha fet públics els pressupostos sense aprovar-los per tal de promoure'n la tramitació al Parlament. El vicepresident Pere Aragonès ha demanat als grups parlamentaris que treballin amb responsabilitat i estiguin a l'alçada de la situació del país. Pere Sanz, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Dimecres serà el president de la Generalitat, Quim Torra, qui comparegui al Parlament tal com li havien reclamat diversos grups parlamentaris per explicar què pensa fer el govern amb els comptes. A l'hemicicle també hi compareixerà Pere Aragonès. Avui el vicepresident econòmic, després de la reunió de l'executiu català, demanava en clara al·lusió als comuns superar el partidisme.
Esperem que els grups parlamentaris siguin responsables, estiguin a l'alçada del que dius, i en definitiva que convertim en fets, en voluntat d'acords i en votacions parlamentàries allò que diem tan sovint amb els mitjans de comunicació, que treballem pel benestar de les persones.
Aragonès ha assegurat avui que la despesa social se situa per sobre del nivell precrisi i que 3/4 dels diners se l'enduen als 3 departaments que ofereixen serveis socials com ara Salut, Educació i Treball, Afers Socials i Famílies. Per cert, molt explícit, Pere Aragonès, que a preguntes dels periodistes s'ha assegurat que el govern no preveu cap avançament electoral.
A menys de 24 hores de la declaració del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, al Tribunal Suprem, l'entitat ha volgut donar-li suport amb una declaració institucional.
El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha criticat el retrocés en drets i llibertats i ha reclamat un cop més a les institucions estatals l'absolució de Cuixart i que reprengui la negociació política.
Emplacem novament les institucions de l'Estat a rectificar. Avui, de nou,
tornem a reclamar l'absolució de tots els presos i exiliats i que hi hagi una negociació política per a un conflicte que és polític. I malgrat tot, per la gent d'Òmnium, demà serà un dia d'orgull. Orgull d'entitat, perquè venim de lluny. I sempre hem defensat que opinar diferent i defensar pacíficament les idees pròpies no pot constituir cap delicte.
El judici al procés es reprèn demà al Tribunal Suprem, precisament amb la declaració de Jordi Cuixart. Després serà el torn de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i a partir d'aquí començaran els interrogatoris als testimonis de totes les parts.
A Badalona, Esquerra Republicana i Guanyem han tancat un acord que faria possible una candidatura conjunta de cara a les municipals. Un pacte que podria concretar-se també de cara a les generals. De moment, però, l'Assemblea d'Esquerra a Badalona ha de validar l'acord local. Ràdio Ciutat de Badalona, Paula Rossinyol, bona tarda.
Bona tarda. El document situa l'exalcaldessa Dolors Sabater com a cap de llista i el republicà Oriol Lladó com a número 2. La resta de la llista, però, no està tancada. De fet, el text que es portarà a votació només té fixades línies de treball generals. Si l'Assemblea d'Esquerra dona llum verd a l'acord, serà el moment d'obrir una segona fase de negociació. Serà llavors quan es concretaran el programa en detall i també la llista. Àlex Montornès, president d'Esquerra Republicana a Badalona.
Aquest acord que s'ha fet en Guanyem o que s'ha estat treballant en Guanyem, en gran part fixa les regles d'aquesta coalició i després sí que és veritat que queda una segona part de negociació, que és el tema de punts programàtics, que vagin més en detall.
L'acord deixa la porta oberta que més formacions com Podem, el Comú de Badalona o Avancem Més s'afegeixin al projecte.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
La Policia Nacional ha detingut un home de 78 anys mentre abusava sexualment d'una menor en un prostíbul de Badalona. El pederasta hauria coaccionat la jove de 15 anys amenaçant-la de difondre vídeos íntims de la seva germana. Els agents van trobar la noia despullada i amagada a dins d'un armari. Ràdio Ciutat de Badalona, Núria Rodríguez.
El detingut, que hauria abusat en tres ocasions de la jove, se li imputen delictes d'abús sexual a menors i de corrupció de menors. També han estat detinguts dos homes responsables del prostíbul. Se'ls imputen delictes relatius a la prostitució i contra els drets dels treballadors. I és que al prostíbul s'han trobat sis dones més que hi vivien en condicions insalubres. Les detencions s'han fet en el marc d'un pla policial iniciat l'any 2013 contra el tràfic d'éssers humans amb fins d'explotació sexual. Aquest dilluns al matí, el suposat prostíbul, ubicat al número 131 del carrer Tortosa, continuava operatiu. De fet, a internet hi ha nombrosos anuncis dels serveis que s'hi ofereixen, alguns actualitzats aquest dilluns al matí mateix. Els veïns de la zona diuen que fa dos anys que funciona i asseguren que la policia hi ha actuat en diverses ocasions. Des de l'Associació de Veïns del Barri del Gorg, on es troba el local, expliquen que fa més d'un any ja van alertar a la policia local de l'existència del prostíbul.
L'Audiència d'Osca ha acceptat que Vilanova de Xixena actuï com a acusació contra els exconsellers de Cultura, Santi Vila i Lluís Puig, per no haver lliurat a l'Aragó les 44 peces del monestir de Xixena que hi havia al Museu de Lleida. Els dos exconsellers estan acusats de desobediència. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín, bona tarda.
Bona tarda. El jutjat aragonès va considerar al desembre que l'Ajuntament de Vilanova de Xixena no estava legitimat per actuar en aquest procediment. El consistori, però, va recórrer aquesta decisió i ara l'audiència li ha donat la raó. La sala entén que l'Ajuntament és perjudicat directe, ja que és part en l'execució judicial en què presumptament es va cometre la desobediència. L'advocat de l'Ajuntament de Vilanova de Xixena, Jorge Español, ha celebrat la decisió de l'audiència.
Es evidente que el ayuntamiento es perjudicado por el delito desde el momento que era parte ejecutante de la sentencia civil y los consellers, digamos, no obedecían sus órdenes, con lo cual se retrasó la entrega de este tesoro artístico y si el ayuntamiento no hubiera instado la ejecución forzosa, pues no se hubiera ejecutado nunca esta resolución.
Amb aquesta decisió de l'audiència, la causa segueix oberta després que el govern de l'Aragó es retirés de la mateixa el passat mes de juliol.
Repassem altres notícies destacades del dia, començant a la Garrotxa, on la campanya de l'Olot per dos ha fet bullir la comarca durant tot el cap de setmana. Tres dies de promocions que a l'espera de xifres definitives han tingut un impacte molt positiu als establiments participants, des de restaurants fins a empreses d'activitats turístiques passant pel comerç. Olot Televisió, Idoia Sansa, bona tarda.
Bona tarda.
La campanya va començar amb el 80% de les places ocupades i a l'espera de xifres definitives, els mateixos negocis participants constaten el seu impacte positiu. Ivan Masoliver i Miquel Fluvià són dos empresaris de la Garrotxa.
L'expectativa de gent que hem tingut ha estat molt bona, el temps també ens ha acompanyat molt, que jo sàpiga, ha estat un èxit a cada racó de la Garrotxa.
I és una activitat, l'Olo per Dos, que ja està totalment consolidada. No? Ja portem uns quants anys, la gent la coneix, la gent sap que val la pena aprofitar-ho.
Menús gastronòmics, rutes pels volcans, entrenet, amponi, concerts... Són algunes de les propostes de l'Olot per Dos 2019, que amb la complicitat del sector privat ha esdevingut tot un aparador dels actius de la comarca. Enguany hi han participat una vuitantena d'empreses i més de 60 comerços.
I a Tarragona, el tancament indefinit del seu teatre municipal pel despreniment d'una part del sostre ha obligat a modificar l'agenda de molts actes. És el cas de la tradicional gala del rei i la reina de Carnestoltes. El Palau de Congressos serà el nou escenari de la gala dimecres vinent. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Enguany s'havia de fer allí la cerimònia del rei i la reina de Carnaval i per això han canviat l'ubicació i es farà al Palau de Congressos. La consellera de Cultura, Begoña Flori, ha explicat que han buscat un escenari que fos adient per tota aquesta gala. Tot i aquest trasllat, des de l'Ajuntament han dit que hi haurà més capacitat pel públic.
L'han traslladat al Palau de Congressos, que jo crec que quedarà molt lluït. A més, la capacitat de públic és molt més gran, no? M'hagués agradat més que fos el Teatre de Tarragona, però bueno, ens hem d'adaptar i crec que el Palau de Congressos serà una molt bona opció i que quedarà una magnífica gala i que tothom en gaudirà.
El concert de Vergüenza Ajena, que també s'havia de fer al Teatre de Tarragona, s'ajornarà i el de Marcos San José es traslladarà a la capsa de música.
Una vintena de dotacions treballen en l'incendi d'una deixalleria de Sant Celoni al Vallès Oriental que ha obligat a activar l'alerta del pla Procicat.
La important columna de fum que ha generat el foc ha obligat també a desallotjar mig centenar de treballadors de la zona. A més, un treballador ha hagut de ser atès per inhalació de fum.
Ara sí, en cultura, el Festival Mot 2019 escalfa motors quan falta poc més d'un mes pel seu inici a Olot. El mar Mediterrani és l'eix central d'enguany del certamen literari que comptarà amb noms destacats del seu entorn. Els traductors també tindran un paper molt destacat en aquesta edició del Mot. FM Girona, Sisu Garcia.
25 autors destacats de les quatre ribes hi prendran part, començant el 28 de març a Olot i acabant el 6 d'abril a Girona. Manuel Forcano és comissari del Mot 2019.
Volem que els autors que vinguin descobreixin un nou món amb molts lectors, però que aquest nou món els estarà parlant d'ells mateixos, estarà parlant de la manera de ser, de la manera de viure de la Mediterrània.
Una edició del festival on hi prenen força els traductors, i és que l'organització ha volgut donar protagonisme també a les diverses llengües que formen la cultura mediterrània. Els diferents autors i autores d'aquesta edició vindran a demostrar que, tot i tenir mirades molt diverses, tots escriuen sobre el mateix mar. Un total de 41 persones, entre autors i moderadors, on hi destaquen noms com la italiana Andrea Marcolongo, el palestí Mazen Marouf, la mallorquina Carme Riera, els diàlegs entre la catalana Maria Carme Roca i l'andalús Eduardo Mendicuti sobre indrets, i el valencià Biel Mesquida i el gironí Josep Maria Fonalleres sobre la llengua.
Dissabte s'inaugura l'exposició artística El primer pas, de Velazcona a Sant Fruitós del Bages. La mostra expressa la visió d'aquest artista transgressor sobre els 30 articles dels drets humans. Això sí, ha comptat amb la participació activa de diversos veïns del municipi. Ràdio Sant Fruitós, Marc Vila.
Els voluntaris que van treballar amb l'artista van aportar el seu punt de vista a l'exposició en la majoria d'ocasions a través del diàleg, però en altres pintant a sobre del llenç. Ho ha explicat l'artista de Velazcona a Ona Bages.
La idea era abrir un espacio en mitad del pueblo en la que la gente pudiera entrar, pudieran participar, pudiera ser un proceso activo. La galería estaba llena de pintura, llena de maderas, llenas de lienzos. La gente podía colaborar conmigo. Sobre todo se ha hecho un proceso más de diálogo con la gente y a partir del diálogo era yo más el que creaba, así que en algún momento alguien ha metido mano. Y en ese proceso colectivo pues, se han creado unas piezas que hablan de historias personales, pero siempre pues, desde la premisa de los derechos humanos.
En total s'hi poden veure 30 obres per 30 articles dels drets humans, totes elles passades pel prisma d'aquest controvertit artista, el qual sovint es titlla de transgressor, però que mai deixa indiferent el seu públic. El pacte entre l'Ajuntament i l'artista és que l'ens es quedarà 3 de les 30 obres en propietat, una de les quals es posarà a la venda al mercat artístic i amb els diners que s'obtinguin la idea és sufragar els costos derivats de l'exposició.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, el Girona rep avui la Reial Societat.
A les 9 de la nit a Montilivi, en el partit que tanca la 25a jornada a primera divisió. Després de la victòria de fa una setmana al Bernabéu davant el Reial Madrid, ara els d'Eusebio Sacristán volen un altre triomf per allunyar-se encara més del descens. Recordem que Bernardo, Borja, Muniesa i Dúmbia són les novetats de la convocatòria de l'equip gironí de cara al partit contra el conjunt de Donosti.
El Club Gel Puigcerdà ja prepara la final de la Lliga d'Hockey Gel.
El Ceretan jugarà en la final contra el Xuri Urdin de Sant Sebastià en un duel que començarà dissabte vinent a Donosti i que és el millor de 5 enfrontaments. El Puigcerdà, recordem, va eliminar el Barça a semifinals en dos partits molt ajustats.
Ràdio Ripoll, Xavi Pujol.
El Club Gel Puigcerdà jugarà la final de la Lliga Espanyola d'Hockey Gel, 4 anys després que ho fes per última vegada. Una final que començarà el pròxim dissabte contra el Xuri Urdin. El segon partit serà diumenge 3 de març i la final continuarà el cap de setmana següent fins que un dels dos conjunts guanyi 3 partits. El club de la capital de la Cerdanya s'hi va classificar dissabte passat, després de guanyar per 7-6 al Barça en el segon i definitiu partit de les semifinals pel títol de Lliga. Va ser un partit intens i emocionant. De fet, els locals van avançar-se amb 3 gols de diferència en dues ocasions, però el Barça no es va donar per vençut i va reduir distàncies fins a empatar i el maig va anar a la pròrroga. En el temps extra, el Gel Puigcerdà va superar un primer minut en inferioritat, aguantant en defensa. A la jugada següent de recuperar el jugador exclòs, Boronat sentenciava amb el gol d'or, que donava la classificació a l'equip. En cas d'haver-se hagut de jugar un tercer partit de l'eliminatòria, aquest s'hagués disputat aquest diumenge. Alegria entre el conjunt local, que ara té com a objectiu convertir-se en el millor equip estatal d'hoquei gel, a la final de la màxima competició estatal.
Doncs amb aquesta darrera crònica ens acomiadem. Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. Festa repartidor d'esperança. Festa voluntari del telèfon de l'esperança.
Si et complau ajudar els altres, si t'agrada escoltar i disposes de 10 hores al mes, pots ser una veu amiga. Una veu que escolta i atén a les persones que truquen en moments d'angoixa, preocupació o solitud.
Obtindràs una dosi de satisfacció i felicitat que no t'imagines. Truca'ns al 93-202-0260. Prens nota 3-202-0260. O envia'ns mail a administracio@telefonoesperanza.com.
Festa repartidor d'esperança. Hi ha tanta gent a la que podràs ajudar. Telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú.
El mític pianista de jazz, Brad Mehldau, torna a l'Auditori el 26 de febrer per compartir escenari amb el reputat tenor britànic Ian Brostridge.
Junts ens presentaran un cicle de cançons compostes expressament per aquesta col·laboració, nascuda de l'admiració mútua entre els dos músics.
Compra les teves entrades a auditori.cat.
Sabies que...
La mort per fred pot produir-se tot i que una persona realment no pateixi congelació. Tal com expliquen al Life Science, la temperatura mitjana corporal és de 37 graus, però es diu que es comença a patir hipotèrmia quan descendeix per sota dels 35. I el preocupant és que la hipotèrmia pot produir-se en ambients relativament freds sense necessitat de que les temperatures siguin excessivament gèlides, especialment si hi ha molta humitat. S'estima que amb una temperatura corporal de 34 graus, una persona que no estigui apropiadament vestida pot experimentar un quadre preocupant d'hipotèrmia. Quan la temperatura del nostre cos descendeix, el flux sanguini s'alenteix i els òrgans comencen a no funcionar de manera òptima. Es calcula que una persona pot morir per aquesta causa si la seva temperatura corporal baixa fins als 21 graus.
La xarxa de comunicació local.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.